Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, d'ulleres de sol, fred només a primera hora i ambient molt suau al migdia amb temperatures màximes de 20 graus.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Com va aquest inici de setmana? Són les 8 d'aquest dilluns, una setmana que informativament serà intensa i també relacionada encara amb el temporal al Glòria. I és que no hi ha cap dubte que el Glòria donarà per anys i anys de notícies. I després de l'eufòria inicial, ja us comencem a explicar que els diners promesos per les administracions encara no estan arribant. Avui expliquem dos casos relacionats amb costes de l'Estat. Són Sant Antoni i Llafranc. Sant Antoni són l'únic municipi a Calonge on rebran diners per part de l'Estat en la primera assignació, en la primera aportació que s'ha aprovat, en l'únic municipi de les comarques de Girona. Són 250.000 euros, tot i així qualifiquen d'absolutament insuficient aquesta xifra. I per altra banda, a Llafranc, una reacció curiosa que ens ha cridat l'atenció i per una banda gairebé que aplaudim, eh? Costes de l'Estat ja ha dit al govern de Palafrugell que si no endarrereix una mica el passeig de Llafranc, per tant la primera línia marítima, no donarà diners per refer-lo. La resposta, de seguida l'explicarem, però la resposta de l'Ajuntament és que ja faran ells les reparacions del passeig de Llafranc perquè no estan disposats a fer-lo en enrere. No sabem si és la decisió correcta, això dona per un bon debat, però sí que és curiosa la reacció de si no ho feu respectant una mica més el terreny del mar, doncs no us donem diners per fer-ho. Això arriba després d'anys i anys que des de costes de l'Estat s'ha permès seguidament, continuadíssimament construir a primera línia de mar i no ha passat res. Però vaja, veurem quina és aquesta, com s'acaba resolent aquesta reconstrucció del passeig de Llafranc. Mentrestant, avui al Supermatí us explicarem aquests dos casos més ampliadament. Són les 8 i més de 2 minuts, pràcticament 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I que transmet conjuntament Ràdio Capital amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí de Ràdio Capital parlarem amb Arturo Prades, que és líder del PSC a Calonge i Sant Antoni, precisament. Per què? Doncs perquè d'aquí a menys de mitja hora comença a l'Ajuntament de Calonge un ple per reprovar l'alcalde Miquel Batlloch, una moció que han presentat des del PSC i que des de Junts per Catalunya s'hi han afegit. Parlarem amb l'Arturo Prades perquè ens expliqui els motius d'aquesta reprovació i també la resta de punts del ple que es preveu calentet. Calentet, ens mantenim a Calonge i Sant Antoni. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Això, l'Ajuntament considera insuficient l'ajut de costes per fer front als desperfectes del temporal Glòria.
L'Ajuntament calcula que els danys causats per les adversitats meteorològiques pugen a 1,5 milions d'euros, però Costes de l'Estat destinarà 250.000 euros per reparar els desperfectes a les comarques gironines. El consistori diu que queda molt lluny la xifra destinada i ells han aprovat invertir 7.000 euros del pressupost als danys.
Això a Calonge i Sant Antoni, però és que a Llafranca encara també, com dèiem, també tenim notícia, i és que Costes ja ha anunciat que no pagarà la reparació del passeig marítim a Llafranc si no el redueixen. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. La reparació del passeig marítim de Llafranc és prioritària per l'Ajuntament de Palafrugell, però des de Costes asseguren que no pagaran la reparació si no es redueixen les dimensions.
I Sant Feliu de Guíxols decidirà en el proper ple si aplica una moratòria per fer més pisos turístics. Maria Montells, bon dia.
Bon dia, Dani. Efectivament, dimecres de nit...
Un segon, sisplau, Manel, perquè parlem primer amb la Maria. Ara sí, Maria, bon dia.
Bon dia.
Dèiem això, que Sant Feliu decidirà en el proper ple si aplica una moratòria per fer nous pisos turístics.
El proper dijous, el ple de Sant Feliu de Guíxols decidirà si tira endavant o no una moratòria de llicències per als habitatges d'ús turístic després d'una moció presentada aprovada pel grup municipal Guixos des del carrer. Segons ha informat el Diari de Girona, el portaveu d'aquesta formació, Jordi Lloberes, preveu que la suspensió per construir aquest tipus d'allotjament sigui d'un any, mentre redacta un pla especial que ho reguli.
I la notícia que us hem d'explicar a aquesta hora és que la Generalitat preveu crear una agència del litoral que tindria l'objectiu d'aconseguir sòls per tot el litoral català i aconseguir preservar-los. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns, quines característiques tindrà aquesta agència del litoral?
Així ho inclouria la nova llei d'ordenació territorial, tal com va explicar el secretari de l'Agència Urbana i Territori, Agustí Serra, en una jornada sobre el nou pla director urbanístic. Des de SOS Costa Brava celebren la notícia de la creació d'aquesta agència perquè és una de les seves principals reivindicacions.
I aquest cap de setmana hi ha hagut un detingut per presumpte tràfic de drogues a la Bisbal.
Així ho inclouria la nova llei d'ordenació territorial.
Aviam si ho podem explicar correctament. Ara sí, Eugènia.
Exacte. Els policies van anar a escorcollar un bar de la Bisbal d'Empordà i, a part d'identificar 15 persones, van detenir-ne una per presumpte delicte contra la salut pública, és a dir, tràfic de drogues, ja que li van trobar 6 paperines del que semblava ser cocaïna.
I el 29 de febrer... hi ha organitzat a Perpinyà un acte del Consell per la República Catalana en què participarà Carles Puigdemont. Serà la primera vegada que Puigdemont trepitgi terra català des de que es va exiliar, tot i que en aquest cas pertany administrativament a França. Eugènia.
Així ho inclouria la nova llei d'ordenació.
Estem tenint problemes avui amb els titulars. Ara sí, Eugènia, endavant.
I per tal que hi pugui anar gent del Baix Empordà, s'han organitzat una trentena d'autobusos. Sortiran de la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, d'allà en sortiran 6, també sortiran de Torroella de Montgrí i Palamós, des d'on en sortiran 5, i de Calonge i Sant Antoni en sortiran 2 més.
Per cert, que l'accés a la platja de l'Illa Roja està tancat.
Així ho van informar a Protecció Civil del municipi per decret d'alcaldia. Estan, doncs, els accessos, tots ells, tancats a causa d'un despreniment d'unes roques de grans dimensions el passat dimecres. Es demana precaució i, sobretot, que es faci cas a aquesta prohibició.
Doncs sí, sí, compte, i abans d'accedir a Illa Roja controleu si pot passar o no. Més notícies, perquè venim d'un cap de setmana de carnaval.
La carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca van ser guanyadores de la gran rua del Carnaval 2020 a Castellplatja d'Aro, competint pel guardó de carrossa gran i de millor disfressa. La colla carnavalesca s'ha emportat els dos amb 550 punts respectivament per premi.
I acabarem el programa, aquest programa, parlant amb el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, el Joan Loureiro, perquè recentment s'han reunit amb els alcaldes per parlar del pla, de com està el pla per millorar les carreteres de la comarca. I ens va cridar l'atenció perquè hi ha molts punts oberts, molts punts en què s'estan fent reformes o n'hi ha de previstes. En parlarem amb ell aquí al final del programa. I també acabarem el programa repassant amb en Manel Magrinyà la situació del comerç de la Bisbal. I és que des de l'Ajuntament estan fent un pla per mirar d'enfortir aquest comerç. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia, Dani. Efectivament, dimecres de la nit, al Teatre Mundial es va fer públic el Pla Sectorial d'Enfortiment Comercial Urbà de la Bisbal, un estudi encarregat per l'Ajuntament, que va ser rebut amb divisió d'opinions entre el centenar d'assistents a l'acte.
La ceràmica va ser l'eix sobre el qual giri el món de la Bisbal? Sí. El comerç de l'Aigüeta ha d'obrir els diumenges i festius? Sí. Té futur el comerç al centre de la Bisbal? Sí, però amb canvis. S'ha de convertir l'Aigüeta en un passeig? Sí. S'ha de potenciar el mercat del divendres i millorar l'ubicació? Sí.
Ah, mira, això ens interessa als veïns de l'Aigüeta, aviam si ho converteixen en un passeig o no. Més enllà del Baix Empordà, notícies destacades, però uns apunts ràpids, eh? Per començar, la tercera mort pel coronavirus. Hi ha uns 150 contagiats al nord d'Itàlia. Des de l'Estat ja avisen que és evident que el coronavirus arribarà a les fronteres espanyoles, arribarà a la península, però que no patim, no ens preocupem més en excés del que tocaria, perquè estem preparats, diuen, des del nostre sistema sanitari per fer-hi front. També sobre les eleccions basques. Carlos Iturralde Iturgaiz serà el candidat de la coalició de PP i Ciutadans. Pablo Casado ha fulminat Alfonso Alonso, que és qui fins ara era el candidat. I, per cert, que ja ha començat la Barcelona Tech Spirit, que és aquesta alternativa al Mobile World Congress. I és que avui hauria hagut de començar aquest, aquest festival, aquesta fira de tecnologia, la més important del món, que s'havia de fer aquesta setmana a Barcelona. I els fans de Friends, de la sèrie Friends, segur que l'heu identificat rapidíssimament, estan de molt enhorabona, perquè aquests dies s'ha confirmat que tornen els sis amics de Friends. Finalment se sap que es reuniran en un especial que de moment no té títol ni guió. Sí que se sap que seran diversos capítols que es podrà veure a HBO Max. I atenció, perquè cada actor cobrarà 2,5 milions de dòlars per fer aquest especial de Friends. Com a cançó del dia, I'll Be There For You, de The Rembrandt. Still in bed at 10 and work again at 8. Burned your breakfast so far, things are going great. You love the more you let me days like these. I qui sempre està aquí per portar-nos, per explicar-nos l'actualitat meteorològica al minut, al detall, és l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Aquest temps assolellat dels propers dies continuarà aquesta setmana?
Doncs avui sí que encara gaudirem d'un dia més propi de la primavera que de l'hivern, però hi haurà canvis a partir de demà. De moment, la setmana, com dèiem, començarà amb un dia novament dominat per l'ambient assolellat i amb gran amplitud tèrmica, ja que la temperatura mínima es situa al voltant dels 3 graus a l'interior del Baix Empordà, mentre que la màxima al migdia superarà els 20 graus, com de fet ja ho va fer ahir. Demà, el pas d'un front ens portarà una mica més de núvols, sobretot a la tarda, i les temperatures, especialment les màximes, baixaran més entre dimecres i dijous.
Gràcies, Albert. Quart de nou, de seguida tornem aquí al Supermatí.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. L'Ajuntament de Pals t'informa.
Una activitat que als més petits de la casa els encantarà. L'Hora del Conte arriba a la Biblioteca de Pals el dimecres 26 de febrer a 6:15 de la tarda de la mà d'Olga Cercós.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
És ara mateix pràcticament un quart de nou del matí. Estem parlant de Calonge perquè d'aquí una estona, d'aquí molt poca estona, concretament a 8:45 del matí, comença un ple extraordinari forçat per l'oposició, que porten, concretament Junts per Catalunya i el PSC, que porten una moció per reprovar la gestió econòmica de l'equip de govern format per Esquerra Republicana, Avancem, Republicans i el suport extern de la CUP. Pedro Ruiz.
El PSC de Calonge i Sant Antoni va entrar fa 2 divendres una moció de reprovació de l'alcalde del municipi, Miquel Bell, lloc perquè consideren que hi ha una manca d'acció política i una manifesta inexistent gestió fiscal i econòmica, en especial per la manca de contractació. Els socialistes argueixen també en aquest escrit que no és de rebut que no s'hagin presentat les ordenances fiscals del 2020, que només es poden presentar el mes d'octubre de l'any anterior. Junts per Calonge i Sant Antoni s'assuma a aquesta moció i assegura que va de la mà en aquest moviment amb els socialistes. Arturo Prades, portaveu i líder del PSC a la Vila Calongina, també va exposar que aquest executiu ha deixat un romanent de crèdit de pràcticament 4 milions d'euros, que suposa gairebé el 20% del pressupost municipal i que això afectarà, diu, a propers exercicis. L'ordre del dia, per tant, d'avui consta de 3 punts. Un primer, que ja va avançar Jordi Soler de Junts en el darrer ple ordinari, que és demanar explicacions al govern per la renúncia del segon tinent d'alcaldia, Esther Bonaventura. Un segon relacionat amb la tramitació del Congrés d'Emprenedoria i, finalment, el tercer punt discorrerà sobre la moció de reprovació liderada per Prades.
I avui, a pocs minuts que comenci aquest ple extraordinari a l'Ajuntament de Calonge, parlem amb l'impulsor d'aquesta moció de reprovació de l'alcalde, que és el líder del PSC, Arturo Prades. Senyor Prades, bon dia.
Hola, bon dia.
Sorprèn aquesta mesura, podríem dir, no sé si radical, però contundent, pocs mesos després de l'elecció d'un nou alcalde. Per què s'ha optat per anar directament a un ple de reprovació de les mesures econòmiques i de l'alcalde també?
Bueno, sembla poc temps, però al final ben bé portem quasi 8 mesos de legislatura. I en 8 mesos de legislatura és temps suficient perquè un alcalde i un equip de govern agafin el control de la gestió econòmica, de la gestió pública de l'Ajuntament i que siguin capaços de poder desenvolupar les accions necessàries. Nosaltres, al final, el que estem veient el dia a dia és que la gestió pública no funciona, la gestió de contractació no funciona, ha sigut el principal causa de la dimissió, en el nostre parer, de la número 2 d'Esquerra Republicana.
Què vol dir? Perquè oficialment aquesta dimissió s'ha fet per motius personals, però vostès insisteixen, no?, que es donin explicacions sobre aquesta dimissió. Què vol dir que hi ha problemes en la contractació i que això ha implicat la dimissió de la regidora?
La contractació, miri, la contractació, perquè funciona en qualsevol ajuntament, ha de tenir principalment 2 característiques, i és que la persona que ho porti sigui una persona empàtica i que sigui una gestió transversal, perquè la contractació avui en dia, amb la nova llei de contractes, implica que tothom està afectat dintre d'un ajuntament. Llavors, si aquesta persona i aquest equip que gestionava contractació no funcionava, no era empàtica, no era transversal, doncs no funcionava. I si no funciona la contractació en un ajuntament amb la nova llei de contractes, no funciona res. Llavors, hi ha moltes coses que han anat passant aquests 8 mesos que, degut a això, si li apliques addicionalment la gestió econòmica, doncs fa que nosaltres avui ens plantegem, doncs, bueno, reprovar l'equip de govern per poder desenvolupar unes tasques que, al final, això pot tenir 2 lectures.
Però em pregunto, no, quines són aquestes coses que han estat passant?
Bueno, mira, exemples. Si tu, per exemple, no presentes ordenances municipals quan toca, que és el mes d'octubre, que només pots presentar-les una vegada a l'any, no quan et doni la gana. O sigui, el mes d'octubre no presentes ordenances municipals i perds l'oportunitat d'incrementar l'IBI als grans tenidors dels pisos buits que tenim a Calonge, doncs perdem 100.000 euros de recaptació addicional que la podríem utilitzar per fer gestió pública d'habitatge. Llavors, clar, si, coses que al final del dia, si no funciona la contractació, al final té un efecte en el dia a dia de la ciutadania. Un exemple que et poso. Un altre exemple, si nosaltres contractem el Congrés d'Emprenedoria en l'últim moment, doncs al final el que em passa és que és una contractació que tindrà que anar al Tribunal de Cuentas perquè s'ha fet una contractació sense tenir un informe favorable de l'interventor. Llavors, al final, totes aquestes coses, dius, per què fa falta que anem aquí? La setmana passada es va aprovar el pressupost municipal amb una partida de 100.000 euros pel arranjar la problemàtica del Glòria, quan tenim informes tècnics que ens diuen que necessitem 1,5 milions.
Sí, de l'Estat. De seguida parlem del Glòria, perquè llavors, tenim novetats, digui, sí.
Llavors dius, clar, com afecta això? Afecta moltíssim, perquè tu pots tenir unes idees polítiques boníssimes, però si tu no tens una contractació, una gestió pública i una gestió econòmica adient, no podràs fer res. I és el que nosaltres avui volem posar sobre la taula. I són aquestes dues lectures que nosaltres avui volem fer-li entendre a l'equip de govern.
També deien que hi ha un romanent de crèdit pràcticament de 4 milions d'euros, cosa que suposa pràcticament el 20% del pressupost municipal i sí, que això ha estat conseqüència directa del nou govern. Aquest romanent de crèdit no hi era abans del maig del 2019?
Clar, ells, per exemple, l'equip de govern ha fet modificacions de crèdit. Quan ells van entrar a mitjans de juny podien haver fet un ple extraordinari la setmana següent i haver fet una modificació de crèdit.
Per tant, això és herència de l'anterior govern.
No. Podríem haver fet una modificació de crèdit i haver adaptat el pressupost 2019 a les seves necessitats. No van fer-ho. Al final, què passa? Si no fas gestió de contractació, no fas una gestió econòmica com cal, al final els calés es queden sense gastar.
I la solució era anar directament, acabar amb ràpid, perquè ja m'ha dit que té pressa, perquè de fet d'aquí pocs minuts comença el ple. Però la solució era demanar o fer aquest ple extraordinari. Vostès no s'han reunit amb l'Ajuntament, no els han intentat assessorar, aconsellar, perquè al final és un equip de govern nou.
L'equip de govern està totalment tancat a qualsevol aproximació de l'oposició, està totalment tancat. Mira, li posaré un exemple. L'alcalde, a mi personalment, en 8 mesos m'ha enviat 2 whatsapps. Ha sigut tota la comunicació que ha tingut a mi. Aquí tenim un problema de fons de dir, no reconeixement d'una manca de capacitat en fer les coses. I nosaltres, aquestes lectures que jo volia dir, és que avui es poden tenir una lectura negativa de dir, escolta, anem, l'oposició va contra a l'equip de govern, o una lectura en positiu d'escolta, l'oposició vol ajudar l'equip de govern. Llavors jo penso que aquesta lectura, la decisió de quina idea es vol agafar, és una decisió de l'equip de govern i principalment de l'alcalde del dia.
En tot cas, unes mocions que probablement no tiraran endavant perquè veurem què hi fa la CUP. Però l'última pregunta que li volia fer. L'Ajuntament de Calonge té prous diners com per fer front a aquest 1,5 milions de pèrdues o del que suposa fer front als desperfectes del temporal Glòria? Perquè hi ha ajuntaments que ja han dit que ells no esperaran les ajudes d'altres administracions, que poden anar tirant. En el cas de Calonge diuen que no està clar com es podrà fer front als desperfectes.
Amb el pressupost que s'ha fet, que miri, l'any passat no es van gastar de capítol de béns i serveis 800.000 euros. El que s'ha fet en aquest any en pressupost és augmentar-ho amb 600.000 euros més. Si nosaltres aquest exercici ens forcéssim a gastar-nos el que tenim, ja tindríem un romanent de 700-800.000 euros per poder injectar ja amb el Glòria. Llavors, la contesta és, potser 1,5 milions no, però 1 milió d'euros sí. El que sí que és veritat és que quan nosaltres tenim un municipi que el 85% de la seva economia prové del turisme, el que no podem estar jugant en posar 100.000 euros quan tenim un pressupost d'un 1,5 milions. Mm-hmm. Hem d'actuar. I després ja veurem com podem reclamar més calés a la Generalitat, més calés a l'Estat espanyol, però el que no podem estar jugant a veure amb uns plans B, com ens van dir l'altre dia al ple, a veure com treuen els calés per arranjar aquest tema.
En tot cas, bueno, estarem molt pendents d'aquest ple extraordinari de reprovació de l'alcalde i de la seva gestió econòmica. En tot cas, tant de bo aquest ple serveixi per iniciar una nova relació entre el consistori i l'oposició, no?
Bueno, aquí ja li dic que a nosaltres depèn de la lectura que en faci. No depèn de nosaltres.
Arturo Prades, líder del PSC a Calonge i Sant Antoni i persona que ha presentat o que ha liderat aquesta moció de reprovació a l'alcalde Miquel Batlloc a Calonge i Sant Antoni. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu. Adéu.
No ens movem de Calonge i Sant Antoni perquè això que dèiem, no? que l'Ajuntament veu del tot insuficient l'ajuda que rebran de costes de l'Estat per fer front als danys del temporal Glòria. Creuen que la xifra queda molt lluny de la inversió necessària per posar remei a tots els efectes, sobretot a la part més costanera.
En total, Costes de l'Estat invertirà arreu del territori de Catalunya 5,75 milions d'euros. D'aquesta quantia, 250.000 la repartiran a les comarques de Girona. Des de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, segons informa el Punt Avui, expliquen que aquesta xifra és insuficient i que queda molt lluny del cost dels anys que va calcular el consistori, que es mou en els 1,5 milions d'euros. Els treballadors municipals han netejat els espais verds del passeig que van quedar molt afectats i que fins i tot en una de les zones va esfondrar-se un parterre i també la platja. En el cas del municipi Calongí també han patit danys dos espigons i algunes de les platges van quedar molt poca sorra.
I per tant, l'Ajuntament què hi preveu al respecte?
En tractar-se d'un espai marítim, Costes de l'Estat s'ha d'ocupar d'algunes qüestions que formen part del seu terreny competencial i en aquest sentit, segons el consistori, no tenen marge d'actuació. Precisament l'Ajuntament va aprovar el dijous els pressupostos per l'any 2020 que incorporen una partida de 100.000 euros destinada a la reparació dels efectes causats pel temporal.
I la situació és fins a cert punt similar a Palafrugell, concretament a Llafranc. Un punt on el passeig a Llafranc, a Palafrugell, és el punt més perjudicat pel temporal Glòria. A part, allà una part del mur i del paviment va desaparèixer. I ara l'Ajuntament està negociant amb Costes per la seva reparació.
Des del consistori reclamen una ajuda econòmica, mentre que des de l'Estat només pagaran si es redueixen les dimensions del passeig marítim. La prioritat és refer els esvorancs de la part més antiga del passeig Francesc de Blanes, com ha informat l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, a diversos mitjans. Ja més endavant faran les obres del mur perquè consideren que són més complexes. Com ha informat Piferrer des de Palafrugell, volen mantenir les dimensions del passeig. Per això negocien amb Costes per pagar part de la inversió.
Però el passeig de Llafranc no és l'única infraestructura afectada pel Glòria al municipi.
A Tamariu una part del camí es va enfondrar després del pas d'un camió. L'aigua havia descalçat una part del passeig i ara s'haurà de reomplir el forat d'uns 5 metres. D'altra banda, les platges, que també s'han vist afectades, no s'hi actuarà immediatament. Com informen alguns mitjans, des del consistori esperen un parell de setmanes per veure si l'aigua retorna la sorra. Si no és el cas, aleshores prendran les mesures adients. El cost previst de les reparacions a la costa és d'1,1 milions d'euros, encara per confirmar. Tot i això, estan pendents de saber quins ajuts rebran, però com assegura Piferrer, en diversos mitjans, el consistori té suficient liquiditat per pagar les reparacions. Encara que calgui deixar de fer altres obres, la prioritat és Llafranc.
Allò que dèiem, no? Ajuntaments que tenen liquiditat per fer front a obres i després ja vindran les ajudes per fer-hi front, però de moment anem pagant, és el que es denuncia que no s'està fent a Calonge i Sant Antoni. Atenció a això. Notícia de la Generalitat que preveu crear una agència del litoral. Quin objectiu tindria? Doncs comprar terra, comprar sòls al llarg del litoral i després preservar-los. Una notícia que té molt de ressò aquí a la Costa Brava. Tot plegat ho inclouria una nova llei d'ordenació territorial que han anunciat des del Departament de Territori i Sostenibilitat en una jornada sobre el nou pla director urbanístic. Això, segons SOS Costa Brava, és molt bona notícia. Eugènia.
Sí, perquè de fet bé, és una molt bona notícia i és una de les principals reivindicacions de SOS Costa Brava. En relació a tot això, Eduard Ribot, l'advocat de SOS Costa Brava, ha anunciat que des de la plataforma s'ha convocat una jornada jornada interfronterera el proper dia 20 de març. Consistirà en que els representants del Conservatori del Litoral francès, que seria una mica l'equivalent a aquesta agència litoral que es vol crear aquí a Catalunya, en el seu cas han comprat un 30% de la costa, doncs tota la gent d'aquest Conservatori del Litoral francès explicaran el seu model. I en aquesta trobada hi ha un convidat als 22 alcaldes de la Costa Brava, el govern de la Generalitat i a representants de la Diputació de Girona. Escoltem Eduard Ribot, advocat de SOS Costa Brava.
Per discutir sobre la necessitat de creació d'aquesta agència de preservació del litoral i per dotar-la de contingut, buscar fórmules de finançament i aconseguir que sigui una realitat per al litoral català.
I en aquests moments com està la tramitació del pla director urbanístic?
Doncs el període d'exposició pública finalitza en breus, el proper dia 10 de març, i segons informen en el Diari de Girona han rebut 5 al·legacions i el Col·legi d'Arquitectes n'està preparant una altra. El mes de desembre es preveu tenir aprovat el pla definitivament i també, segons informa el Diari de Girona, Agustí Serra en aquesta reunió de la qual vam parlar, d'aquesta agència del litoral, va defensar la necessitat de restringir la construcció al litoral gironí a través d'aquest pla i, a més, l'avantprojecte de la llei del territori preveu que els aprofitaments del territori s'hagin de revisar cada 6 anys.
Gràcies, Maria. Gràcies, Eugènia Güell. Tot i que ara de seguida seguirem parlant amb tu de totes les notícies que han estat passant aquest cap de setmana, que és qui ha estat pendent. El proper dijous, el ple de Sant Feliu de Guíxols decidirà si tira endavant o no una moratòria de llicències pels habitatges d'ús turístic. Això és després d'una moció que ha presentat el grup municipal Guíxols des del carrer i que avançava al Diari de Girona. El portaveu d'aquesta formació, Jordi Lloberes, preveu que la suspensió per construir aquest tipus d'allotjaments sigui d'un any, mentre redacta un pla especial que redolguli. Bé, això és el que preveu en Jordi Lloberes, però és la moció que han presentat i, per tant, no ha de tenir obligatòriament cap ressò en l'activitat de l'Ajuntament, perquè és un partit de l'oposició, Guíxols des del carrer, i el govern de Sant Feliu està format per tots, per Sant Feliu, per tant, en principi, no té per què tirar endavant. Però, Maria, explica'ns una mica més de detalls d'aquesta proposta de Guíxols des del carrer.
En declaracions al mateix diari, Lloberes va explicar que Sant Feliu tenia 947 pisos turístics donat d'alta a finals del 2019, una xifra que ja s'ha incrementat, subratlla, mentre que el municipi no té cap mecanisme per regular-ne aquesta activitat. En aquest sentit, Lloberes va criticar que aquest fenomen té un impacte molt negatiu sobre el lloguer dels habitatges i dificulta que els joves es puguin independitzar. Diu que molts opten per traslladar-se a pobles del voltant, com Santa Cristina. A banda, també va afegir que això provoca que no es renovin els lloguers o que fins i tot augmentin els preus. El portaveu del grup municipal també va destacar altres aspectes negatius de la proliferació d'aquests edificis, com són els problemes de soroll i convivència. Per aquest motiu, la formació considera que cal posar-hi ordre, ja que Sant Feliu és cada vegada més habitual que es creïn habitatges d'ús turístic sense la corresponent llicència, com obliga la normativa.
Per tant, la proposta del grup municipal de Guíxols des del carrer és que es creï un pla per regular aquest tipus d'habitatges, no?
Exacte, la proposta del grup municipal és, doncs, que se suspenguin les llicències per construir habitatges d'ús turístic i es redacti un pla especial on quedi palès un determinat sostre o topall de pisos turístics que pot tenir la localitat. Recordem que al març del 2017 l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tenia registrats 677 habitatges d'ús turístic i només 4 mesos després la xifra ja havia augmentat fins a prop de 800 que es trobaven repartits per tota la localitat.
Aquest dissabte, 19 de febrer, hi haurà un gran acte independentista a Perpinyà, organitzat pel Consell de la República Catalana, Consell per la República Catalana. Un acte en què hi participarà Carlos Puigdemont, que gràcies a la seva nova immunitat com a europarlamentari es pot moure per tot arreu, per tota la Unió Europea, sense cap problema, excepte Espanya. L'acte té simbolisme, té un cert simbolisme, perquè serà la primera vegada que Carlos Puigdemont, després del seu exili, trepitgi terra catalana, tot i que en aquests moments administrativament sota el control de l'estat francès. Per tal que hi pugui anar la gent del Baix Empordà, s'han organitzat una trentena d'autobusos que sortiran des de la Bisbal, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i altres punts de la comarca.
Sí, des de la Bisbal d'Empordà, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols en sortiran 6, des de Torroella de Montgrí i Palamós en sortiran 5 i de Calonge i Sant Antoni 2. Sortiran el mateix dia 29 de febrer, que és el dia de l'acte, que serà al Parc de les Exposicions de Perpinyà a partir de les 12 del migdia.
Déu-n'hi-do, eh? Això ja apunta que serà un acte multitudinari.
Sí, de fet és la primera vegada que Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí visiten com a eurodiputats a les Terres Catalanes i així doncs tota aquesta gent els rebrà. A l'acte es reivindicarà el Consell per la República Catalana, se celebraran les últimes victòries judicials i es condemnarà la repressió, a banda d'agrair a Catalunya Nord el seu paper l'1 d'octubre del 2017.
Passen 5 minuts de 8:45. Atenció, perquè aquest cap de setmana s'ha sabut, s'ha anunciat que estan tallats els accessos a la platja de l'Illa Roja per decret d'alcaldia. Ho va anunciar Protecció Civil de Begur, va dir que s'estigués pendent de les xarxes de les vies de comunicació habituals per quan es pogués tornar a accedir. De moment això encara no s'ha anunciat, Eugènia.
Exacte, Protecció Civil de Begur va fer un tuit on informava que tots els accessos estaven tancats degut a uns despreniments de les roques de grans dimensions que van caure el passat dimecres. I, per tant, han demanat que la població respecti aquests tancaments i que no els travessi fins que es decreti que la zona és segura. Hem parlat amb l'alcaldessa Maite Selva i ens ha dit, de fet, que de moment no se sap en quin termini això estarà tancat, però que estiguem pendents, i així ho estarem, per informar de quan finalment és segur tornar a entrar en aquesta zona.
Si això, un detingut a la Bisbal per part de la policia local i dels Mossos d'Esquadra en un operatiu en un bar de la Bisbal, que va acabar amb un detingut, 15 identificats i substàncies estupefaents que haurien estat comissades. Eugènia, posa'ns en context.
Sí, doncs els agents tenien coneixement que en un bar de la Bisbal d'Empordà s'hi podrien estar duent a terme actes de consum o venda de substàncies estupefaents. I a més, els veïns constantment havien denunciat molèsties i soroll. Així doncs, van entrar-hi i van escorcollar el bar, on van identificar a les 15 persones que hi havia a l'interior.
I com dèiem, van detenir una persona, no?
Sí, es tracta d'un veí de la Bisbal al qual li van trobar 6 paperines de substància estupefaent, presumiblement cocaïna, i per tant va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, és a dir, tràfic de drogues. Amb tot plegat, els policies van aixecar 2 actes per possessió de substàncies estupefaents, un acte per possessió d'una arma blanca i un acte per falta de respecte als agents de l'autoritat.
Doncs això, aquesta notícia d'un bar que està situat molt a prop de l'església de la Bisbal. I atenció, perquè ja ho sabeu, aquest cap de setmana hem tingut a tot el Baix Empordà, a tot arreu, a molts punts, a Carnaval. Estrenar-nos el cap de setmana passat amb el Carnaval de Pals, i aquest cap de setmana doncs ha arribat al plat fort, que ha estat la gran rua de Carnaval de Castell-Platja d'Aro. La carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca ha estat la guanyadora de la gran rua del Carnaval a Castell-Platja d'Aro, competint pel guardó de la carrossa gran i de millor disfressa. La colla carnavalesca s'han portat tots 2 premis amb 500 i 50 punts respectivament per premi, Eugènia.
Fins a 79 colles es van aplegar aquest dissabte al Carnaval de la Població Baixempordanesa. Pels carrers hi van passar formacions de fins a 16 poblacions de les comarques de Girona, amb gairebé 5.000 figurants i acompanyades per les 3 colles dels Reis Carnestoltes de Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, totes 3 fora de concurs, i de desenes de milers d'espectadors als carrers. Aquest ha estat el primer carnaval del municipi on els participants no han pogut veure alcohol durant la rua, i els ajuntaments organitzadors van aplicar aquesta normativa que va aixecar un rebombori entre els concursants.
I repassem els guanyadors.
Sí, les comparses guanyadores són les Trementes de la Casa Cultural d'Andalusia, els Emmascarats d'Olot, Colla Tramuntana, Trapelles, Petardes.com. De carrosses grans, també per ordre, la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca va ser la primera, després la Sant Joanenca, Mari Muntanya, Penya Carnavalera de la Garrotxa i la Penya G. I de carrosses petites, la primera va ser els 4 Gats, lligada als esperits, Ucatxungo i A tu què t'importa, sense vàlvules. I la millor disfressa, la carnavalesca Dorothy Castellfollit de la Roca, el Gin Jules Tambàs, Blaus i companyia i Somos lo que somos, la Sant Joanenca també, Petardes, els Alors, Marimuntanya i Tramuntana.
I el Carnaval de Sant Feliu de Guíxols també va tenir guardonats. Els Emmascarats Marea Caribenya va guanyar el Premi de Comparses. El Premi de Carrossa Petita el va guanyar els Quatre Gats de Sant Feliu de Guíxols de Proa a Proa. Marimuntanya Cavalcada Marina va guanyar el de Carrosses Grans i la Xalana del Port va guanyar el Premi de Carrosses d'Animació. Per cert, que mai deixarà de fer-me gràcia el nom d'algunes. És que són molt divertides. A Sant Feliu, les que hem llegit, no, però les de Platja d'Aro... són molt divertides aquests noms de carrosses. Aviam si en tenim algun per aquí, perquè és igual, m'han fet molta gràcia molts. Felicitats a tots els guardonats. I amb la mateixa alegria avui saludem com a comentarista del Supermatí la Rosa Regàs.
No és pas aquesta nit que us podré donar totes les informacions sobre la pobresa que seguim patint en aquest començament del 2020 entre el mar i la muntanya per donar-li un aire una mica més poètic. Porto hores buscant a internet xifres ofertes no només pels relators de les Nacions Unides d'aquest 2020, sinó per una gran quantitat d'entitats catalanes d'acció social, oficials o privades, que treballen perquè ens adonem del que estem vivint com si fos el més natural del món. És a dir, que molts milers de persones, del 20% al 29% de la població, depenent d'edats i territoris, viuen sota el nivell de la pobresa o estan en perill constant d'exclusió laboral o social o energètica, de vivenda, d'alimentació i molts, molts més tipus de pobresa i de misèria. I mentrestant, un altre tant per cent, que quasi em fa vergonya escriure'l, va augmentant a marxes forçades la riquesa pròpia, sigui a base del robatori directe dels diners públics, com tenim ja tanta i tanta i tan famosa tradició a Catalunya, o esgarrapant en nom del progrés sous i drets a les infinites pobreses que acabo de citar, que aquests encara no els hi ha tocat el torn de que la justícia els faci famosos d'una vegada. Però no pretenia pas donar més detalls dels pocs, però certs, que acabo de citar, sinó compartir amb vosaltres i amb qui em llegeixi el pensament que em té una mica obsessionada i una anècdota que em va passar fa un parell d'anys. El pensament és aquest. Què fem per intentar millorar una situació de desigualtat que ni l'Església Catòlica ni la majoria dels partits polítics denuncia amb la contundència que demana una situació que ens situa, sigui quin sigui el país que considerem el nostre dins de la península ibèrica, gairebé al capdavall d'una Europa que, en canvi, quan és l'hora de considerar-nos avançats, ens fa grimpar 6 o 7 llocs sense que els mitjans de comunicació se'ls hi moguin ni les pestanyes, com si només veiessin la meitat del problema. Ja sé que són molts els que fan el que poden, treballant o donant o compartint per aconseguir que aquesta brutal desigualtat millori o almenys deixi de ser l'escàndol que és ara. Però penso que hauríem de fer més, una mica més, per considerar més urgent solucionar aquesta ignomínia de desigualtat on tan còmodes vivim, procurant, almenys, que no ens deixi tan freds com ens deixa la realitat de la pobresa que ens envolta.
Recordeu, podeu recuperar aquest i molts més comentaris al nostre web, a radiocapital.cat. Un minut i mig i arribarem a 9:45 del matí, concretament són les 8:43. Aquest cap de setmana hem estat molt pendents i ens ha cridat molt l'atenció una nota de premsa que va enviar el Consell Comarcal, que explicaven que s'han reunit amb alcaldes i alcaldesses de tota la comarca, sobretot a la zona del Baix Ter, per fer un seguiment del pla de millora de les carreteres del Baix Ter, un seguit de millores que s'estan preparant a les carreteres del Baix Ter. I volem saber quin ha estat això, la reacció dels alcaldes i quin és l'estat de tramitació d'aquestes millores. Per això avui parlem amb el president del Consell Comarcal, en Joan Loureiro. Senyor Loureiro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Reunió que ha tingut lloc això amb alcaldes i alcaldesses del Baix Empordà, amb el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín. Aquest pla de millora de les carreteres, algunes ja eren anunciades, algunes altres és novetat, com per exemple aquesta millora del pont de Verges per 4 milions d'euros. Aquests 4 milions d'euros són tots, o aquestes millores al pont de Verges, són totes conseqüències del temporal Glòria?
No. Aquest pla de millora, diguem-ne, que ja fa molts anys que el tenim sobre la taula, pràcticament en tots els trams que vam parlar, i precisament aquesta reunió, que és la, si no m'equivoco, em sembla que és la tercera que es fa amb el Consell Comarcal i els alcaldes des de fa ja 8 o 10 anys, es produeix, entre altres, perquè, bueno, doncs precisament perquè és incompliment de calendaris en quant a les inversions de les carreteres. I forçats una mica per aquesta situació, doncs vam pensar que seria bo tenir aquesta trobada amb la Generalitat, perquè el secretari, el senyor Isidre Gavín, doncs ens expliqués una mica el futur més immediat que hi ha sobre aquest pla de millores de carreteres.
Però la trobada implica que es desencalla això, o simplement era per demanar explicacions?
Bueno, lo primer de tot era demanar explicacions, i lo segon és perquè, evidentment, per pressionar perquè es desencallés. Jo crec que la reunió va anar molt bé, força bé, en el sentit de que vam començar a veure ja sobre la taula, diguem-ho així, ja es van posar de manifest que aquesta voluntat d'inversió doncs ja hi és i que s'està treballant. Per exemple, ens van informar que el tram de Gualta, des de la rotonda de l'entrada del pont de Torroella, de Gualta fins a Serra d'Aró, pràcticament està a punt de sortir a licitació, l'obra de millora. Hi ha un tram que va de Gualta al pont, que aquest es tindrà que tornar a informar perquè hi ha hagut una sèrie d'informacions i de demandes de la població que s'ha de retornar a fer.
Quin tram, perdoni?
El que va, diguem-ho així, per entendre'ns tots, des de la rotonda de Torroella, des de la rotonda de l'entrada del pont de Torroella fins a l'entrada de Gualta, és un tram, diguem-ho així, que s'ha de tornar a informar, és a dir, s'ha de refer el projecte que ja estava sobre la taula, i s'ha d'informar, diguem-ho així, no només a les administracions, sinó també a la ciutadania, i a partir d'aquí, doncs, pràcticament ja estava a punt de sortir a licitació tot el tram aquest.
Però
fins
deia
a Serra d'Aró.
Que s'ha de refer per peticions de la ciutadania, ha dit?
Sí, exacte, és a dir, els pobles, és a dir, quan s'informa, diguem-ho així, d'aquestes millores de carreteres, és evident que sempre surt a exposició pública, i a partir d'aquí doncs tothom té dret, entre cometes, diguem-ho així, a dir la seva. I a partir d'aquí doncs s'han recollit tota una sèrie de peticions i de demandes de diferents de diferents ciutadans, i no només de ciutadans, sinó també d'alcaldes, evidentment, i doncs la Generalitat en aquest cas ha considerat aquestes demandes, i per tant doncs s'ha de refer el projecte que ja havia fet, i per tant doncs un cop refet doncs es tornarà un altre cop a informar per si hi ha alguna altra petició a fer.
Per tant, aquestes dèiem les accions immediates, n'hi ha alguna més d'immediata?
Sí, un cop, diguem-ho així, doncs licitat aquesta obra, aquesta carretera, aquest tram de carretera, ja també s'està elaborant el projecte, en aquests moments ja estan elaborant el projecte que va de Serra d'Aró a Parlavà, que és el següent tram d'aquesta carretera que arriba fins a la Pera. I evidentment també ja estan treballant sobre paper, sobre plànol, també estan treballant del tercer tram i últim, que seria de Parlavà a la Pera. Per tant, entre aquest any el 2020 i el 2021 pràcticament tindrem ja licitada, si tot va bé i no hi ha cap entrebanc, tindríem pràcticament tota aquesta obra que va de Gualta fins a la Pera, pràcticament, si no un projecte final, doncs algun tram ja licitat, i per tant doncs ja a punt de començar.
En tot cas, vostè sap bé, també com nosaltres, que les previsions pel que fa a obra pública pràcticament mai es compleixen.
bueno, es compleixen dintre d'uns terminis llargs. És a dir, un dels entrebancs que tenen totes les administracions, no només Generalitat, sinó també ajuntaments, diputacions, en fi, tothom, és les lleis de contractació, que són llargues i molt feixugues. Hi ha tota una tramitació burocràtica, per exemple, això que parlàvem de Gualta, del tram de Gualta, és a dir, un cop ha fet tots els estudis, hi ha d'haver-hi uns mesos perquè hi hagin al·legacions o informacions al públic, hi ha d'haver-hi tota una sèrie de tramitacions que qualsevol empresa privada, doncs, en 5 dies ho tindria resolt, i a nivell d'administració, doncs, són 5 mesos. Mm-hmm. Per tant, és llarg. A nosaltres el que ens, entre cometes, ens preocupava més és el tema de pressupostos, és a dir, l'entrebanc principal perquè no es desenvolupin les inversions són els pressupostos, és a dir, si s'aproven o no s'aproven, i si hi ha diners o no hi ha diners. En aquest sentit, ens han assegurat, són plans bianuals, aquests plans bianuals no depenen tant de pressupostos fets, sinó d'obres ja programades, i en aquest cas, diguem-ho així, doncs, això tira endavant.
Hi ha alguna altra obra que s'hagi anunciat imminent, més enllà d'aquestes que deia?
Sí, doncs també tenim l'altre eix que ens preocupava molt i que ens segueix preocupant perquè tenim una carretera de fa 40 anys, és el tram de Colomers a Verges. Aquest tram, la carretera no només és estreta, sinó que a més doncs està al ferm en aquest sentit, està molt, molt malmès, i és una carretera obsoleta que la fa servir moltíssima gent. És un punt negre, vaja. I en aquest cas també ens han explicat que també es treballa per trams, i per tant doncs el primer tram arriba fins de Medinyà a Sant Jordi d'Esvalls, i per tant doncs també ja estan treballant sobre carretera per fer el següent projecte, que és de Sant Jordi d'Esvalls cap a tota la banda de Colomers, Jafre, fins a Verges. Per tant, també dintre del 2020 aquest projecte també ja ha d'estar redactat dintre del 2020, i per tant doncs ja pel 2021 començar la licitació.
Què hi troben a faltar? Per exemple, se m'acudeix el famós nou vial que hauria de facilitar la circulació a Torroella. Aquest no està en aquest nou pla d'infraestructures.
Bueno, aquest és el tercer, i tu a l'inici de l'entrevista ja has fet referència, per exemple, el pont aquest, el segon pont, entre cometes, diguem-ho així, que uniria la part de la carretera de Gualta Serra amb la carretera que ve d'Ullà, de Verges a Torroella. Seria el segon pont que permetaria, evidentment, doncs, això, una nova entrada o una nova circulació, digue-li vial, digue-li el que vulguis, cap a Torroella. Aquest pont també ja tenen estudis, ja aquí també hi havia una problemàtica molt important que hi tenia que entrar, i també els estudis de l'ACA, perquè evidentment s'atreveix el Ter i per tant doncs és molt complicat, i a partir d'aquí es veu que amb l'ACA doncs ja Generalitat i l'ACA també hi han parlat i ja s'han posat d'acord, i en aquest sentit doncs ara cal afinar aquest estudi, cal afinar aquest projecte, i per tant també és molt probable que en el 2021 també ja surti aquest projecte doncs a sobre el paper.
Home, seria un pas històric, no?, això, poder-li posar data a aquest reivindicat pont, nou pont de Torroella.
Sí, bé, estem parlant, fixeu-vos que estem parlant, diguem-ho així, de dues anualitats, del 2020 i 2021. En teoria, si tot va bé i no hi ha cap daltabaix important, pràcticament estem parlant que tindríem sobre estudi i licitat el tram que va de Torroella, de Gualta, fins a la Pera. Tindríem licitat també el tram per l'altra banda de Colomers a Verges, el tercer pont aquest de Torroella, perdó, el tercer, el segon pont de Torroella, i per tant doncs jo penso que aquí en aquest nivell doncs la comarca pot estar bé, en aquest sentit, contenta, no? Ara cal, evidentment, pressionar la Generalitat i estar molt a sobre de la Generalitat perquè es compleixi, diguem-ho així, aquest pla.
Déu-n'hi-do.
I ens deixem un altre que ens va preocupar molt amb els aiguats, i aquí sí que és producte dels aiguats, aquí sí que he de dir que és producte del temporal, que és l'estudi del pont de Verges. el Pont de Verges, com quasi bé tothom sap, una de les coses que va produir el temporal Glòria, doncs, va ser destapar, entre cometes, algunes falles estructurals d'aquest pont, que també he de dir, ja la Generalitat ja s'hi va posar-hi de seguida i van estar-hi molt a sobre, també he de dir que són menys de les que ens preocupaven o ens pensàvem. Però bé, el bo és que ja de forma pràcticament immediata aquest pont, diguem-ho així, doncs el reforcen a la base, sobretot el ferm també es farà o s'adequarà una passarel·la perquè puguin anar-hi pietons i bicicletes, que també era una reivindicació important, i per tant això dintre del 2020 doncs ja està també en licitació urgent, i per tant doncs molt aviat ja veurem treballar, diguem-ho així, en aquest pont.
Clar, això el pròxim període electoral, aquestes pròximes eleccions que encara no tenen data, això ho poden endarrerir tot plegat?
No, això no ho enredo. No, perquè estem parlant, és el que deia abans, que estem parlant de plans bianuals, de plans, diguem-ho així, que ja estan acordats, entre cometes, i per tant, doncs, i a nivell, a aquest nivell, doncs, bueno, ja és una coordinació que ja porten de temps, i per tant doncs tiren endavant independentment del president, diguem-ho així, que hi hagi, o del partit polític que estigui allà al davant del govern.
Mm-hmm. Ho veurem. Ara que parlàvem del Glòria, avui obríem el programa explicant que, per exemple, Calonge i Sant Antoni ja avisen que les subvencions que estan rebent de moment són del tot insuficients. El ritme d'ajudes està sent prou ràpid?
No, és evident que no. També hem de dir que evidentment tothom voldria ja sobre la taula una pluja de milions, eh? Però bé, entre una cosa i l'altra sempre hi ha un terme mig i costa molt. La veritat és que ens costa molt arribar, diguem-ho així, a lo que ens agradaria. Hi ha un tema del litoral, que pràcticament el litoral, i en això estem total i absolutament d'acord amb l'alcalde de Sant Antoni de Calonge, el litoral pràcticament és propietat, entre cometes, de Costes, i tota la zona de platja és de Costes. Llavors, aquí ja històricament Costes mai ha invertit i mai no ha fet la feina que hauria d'haver fet des de bon principi, i ara, a partir d'ara, doncs, costa molt refer tota una zona que és propietat d'una altra. Els ajuntaments han de refer tota una zona que no és seva, que és propietat d'una altra, i que, a més, no només té una dificultat econòmica, sinó que, a més, hi ha una dificultat burocràtica, i és que els permisos els ha de donar Costes per fer les obres. I, evidentment, doncs, els 250.000 euros, aproximadament, que és la quantitat que Costes vol destinar a Sant Antoni de Calonge, són del tot insuficients. Però no només a Sant Antoni de Calonge, estem parlant de Platja d'Aro, estem parlant de Sant Feliu, estem parlant de Palafrugell, Palamós, etc. En aquí caldrà estar molt a sobre i pressionar molt en aquesta gent perquè, bueno, pues perquè actuï o deixi actuar les dues coses.
I serem capaços, abans d'allò de la temporada turística, de complir les previsions?
Bé, és la gran preocupació que tenim nosaltres. Nosaltres vivim d'això, pràcticament, d'altres coses també, però sobretot del turisme. Setmana Santa hi ha d'haver-hi els serveis ja a punt. I aquesta és la gran preocupació dels ajuntaments i dels alcaldes i, per tant, del Consell Comarcal. I aquí cal esmerçar esforços perquè les administracions, tant l'Estat com Generalitat, otorguin ràpidament les ajudes pertinents per refer aquests trams.
Les de la Generalitat encara no estan arribant, encara tampoc.
La Generalitat ja té tota una línia d'urgència a nivell de subvencions de presidència que, bueno, que ja s'estan fent les peticions oportunes i que, per tant, doncs, ja hi ha una certa quantitat de diners que pràcticament estan a disposició dels alcaldes. I a partir d'aquí també n'hi ha unes altres també d'urgents, sobretot ja més destinades en aquest sentit a la pagesia, que també ja estan sobre la taula i que, per tant, doncs, ja es poden tirar endavant i demanar.
I alguna, pot haver alguna altra font d'ingressos per reparar els passejos que no sigui... És que, clar, és a dir, si hi ha un tap d'ampolla que és a l'Estat, això no pot tirar endavant de cap de les maneres, no?
Bueno, jo penso, aviam, també hi ha pressions, ja s'han fet les preguntes en el Congrés, en el ministre, i tothom està en aquest sentit tothom està alerta i amatent a el que hi ha. El que passa és que sí que és cert, és com sempre, no? La burocràcia ens mata en aquest sentit, i a nivell d'administracions, doncs, bueno, estem en un temps, en un període, en una època que les contractacions i les subvencions, etc., es miren molt amb lupa, i per tant, doncs, bueno, s'han de seguir tota una sèrie de processos que alenteix tot i que no ens agrada, evidentment, que no ens agrada gens. Ja entre la pressa que tenim d'arreglar tot i la lentitud a donar aquestes subvencions, doncs bé, la veritat és que preocupa molt els alcaldes i nosaltres. I la nostra feina, evidentment, és anar apretant a les administracions grans perquè accelerin totes les seves feines i estar al costat dels alcaldes perquè aquestes peticions, evidentment, doncs tinguin efecte.
Estarem molt pendents. Joan Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres per la feina.